És l'hora, com sempre, de mossegar la poma. Benvinguts al programa 238, el 25è de la 8a temporada. Ja portem 25 programes, Marc.
Aquesta temporada?
Sí, un programa dividit en dues parts ben diferenciades i amanides amb la companyia d'en Benjamí Villoslada, que torna, per fi. Bon aquí dia. Sempre és un plaer tenir amb nosaltres perquè ens fot a caldo i ens reparteix llenya.
I el gran fitxatge d'aquesta temporada.
Sí, sí, diu ara, bueno, fitxatge.
Bueno, fitxatge com a...
Ja en parlarem.
Col·laborador esporàdic.
Porto el meu agent avui.
Avui sí, porta gent.
Tu penses que aquesta setmana ens hem tornat a doblar el sou a Mossega la Poma, eh?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Ens el doblem cada setmana.
Semblem polítics de Madrid, sí.
Va bé saber-ho. Pren nota, Toni.
Allò el Bart Simpson és el multiplicat per zero.
Bueno, això, que a la primera part parlarem, com no, de la keynote d'Apple de dilluns 9, amb l'Apple Watch i la resta de novetats, i a la segona farem un monogràfic sobre podcasting independent, un fenomen creixent als Estats Units, analitzarem per què i veurem com això es podria o no traslladar al panorama de casa nostra. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura @mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de Mickey Mouse cap a lluga al peu. És horrorós. Benvinguts al programa setmanal on conversem.
Ahir en la Keycat hi havia tota aquella discussió d'estem esperant les pijes, sí, sí, amb el rellotge daurat i el Mickey Mouse.
Exacte.
No oblidem que en el personatge del Codi da Vinci, mm-hmm, va sempre amb el rellotge que parla, que és el rellotge de col·leccionisme del Mickey Mouse.
El Mickey Mouse, eh?
És el Robert Langdon.
Doncs això, amb una taula en forma
de Mickey Mouse,
de Mickey Mouse movent el peu. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic Sergi Perucho. Cada vegada millor. Codirecció i postproducció Marc Alier.
Jo vull un Snoopy en el meu Apple Watch.
Exacte, producció, conducció i direcció que us parlen. Tomàs Manzanares, saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
digues.
Avui estic molt content.
No m'estranya, després de la keynote.
Estic molt content perquè s'ha creat un nou gènere de videopromoció.
Ah, sí?
Que és el de fer que coses com un procés de fabricació industrial, que és un procés brut, pudent, sorollós,
sigui
guai, allò amb llumetes, amb la veu del Johnny Ive dient coses com extrusion process i coses així,
ja cansen una mica els vídeos,
sí, però aquests vídeos de producció industrial són tot un gènere en si, que sembla que tot sigui meravellós i màgic
i que faci esta bona olor,
els unicornis per allà passant per la fàbrica mentre veus les fresadores allà fotent el foradet allà
i les aleacions caient, saps, d'aquesta manera suggerent.
A mi em va agradar la pluja aquella de circonita, uh-huh, de circonis, que és el que fa, amb el que fan la textura dels rellotges d'alumini, uh-huh, que no oblidem que l'alumini és amb el que fan coses tan maques com les llaunes de Coca-Cola, no? Uh-huh. Doncs ara també en el teu Apple Watch, aquella pluja amb càmera lenta, que és com el Lobezno, que sempre es deia que ell sempre es du, en una entrevista el Hugh Jackman va dir: jo sempre em dutxo amb càmera lenta, no? Doncs igual, no és, i a partir d'ara mosseguis, dutxeu-vos tots amb càmera lenta. Contacte, que vola més.
Contacta amb nosaltres amb aquesta falca.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, doncs res, keynote ahir d'Apple amb moltes novetats i saludem, per cert, amb Benjamí Villoslada, ara sí, oficialment. Benvingut a la tertúlia.
Moltes gràcies per convidar-me.
Tertúlia, bueno, benvingut a la primera part, que no serà entrevista, sinó serà keynote, i la segona part, que avui portem una mica...
Del Mobile World Congress ja ha passat.
No, però jo ho tractarem després. Però tinc moltes ganes que estigui avui amb Benjamí aquí per parlar del tema del podcasting. Ho hem discutit a Twitter, ho hem discutit per correu electrònic i crec que avui val la pena que ho posem damunt de la taula. Bé, de totes les maneres, ahir parlàvem de la Keynote. Keynote ahir, 700 milions d'iPhones venuts, una barbaritat.
Sí, però un moment, abans d'entrar en la Keynote i ja que deixem perdre'ns-hi, Benjamí, què és el que t'agrada més del Mobile World Congress? Tens algun preferit?
No, perquè realment el més interessant del Mobile World Congress o del futur, en quant als mòbils, segurament és un noi xinès que en aquests moments té 15 anys i està programant alguna cosa que serà la pròxima revolució mentre està menjant fideus d'aquells noodles o arròs xinès. Tenim, per estadística, tenim més possibilitats que sigui xinès. Però possible, el realment important és el tipus de tecnologia que en sumes que se farà, però el que s'està presentant en aquests moments és terriblement banal. Ho trobo molt banal, vull dir, són frivolitats. Bàsicament, el que podem veure en el World Mobile Congress és una fira, mai més ben dit, en el qual tots els fabricants aprofiten que tothom li fa cas per aparèixer uns quants dies a tots els mitjans i perquè tots els mitjans se'n parlen. Llavors tens una quantitat d'espots de franc tremenda i això és el que més importa. Si jo conegués a gent de la indústria, possiblement m'interessaria anar al World Mobile Congress, i jo, que sempre em confong,
Mobile World Congress.
Però no conec els senyors de Samsung ni els de Motorola, no fem negocis, no fem coses, i llavors per mi no té gaire sentit. El que realment té sentit és poder veure'n, sumar cap on va la indústria i allò que s'està cuinant, perquè, repeteixo, programi un nen de 15 anys segurament.
Sí, hi ha, això és allò que en diuen, el que s'ensenya ara, és el que en anglès en diuen el gimmick, i és allò, la fricadeta perquè pugui estar a les notícies. Sigui un producte que a mi m'ha agradat, i ara me'l recordava el Sergi, que és que l'empresa Valve, els que fan el Steam i HTC, han fet unes ulleres de realitat virtual que es veu que són
molt jugones,
i que sembla ser que són de les poques que no et maregen.
Aquests dies, jo seguint els anàlisis que s'han fet, és sorprenent la setmana del Mobile World Congress per Barcelona, perquè aquella gent que nosaltres seguim en els podcasts americans o en els articulistes americans, que no es mouen mai entre Las Vegas, San Francisco i per allà dintre, i
venen
a Barcelona un cop a l'any, no? M'ha agradat una cosa que l'he sentit diverses vegades al llarg dels anàlisis d'aquesta gent, que és bàsicament el fet de que és una de les poques fires que combina el que seria mòbils o gadgets o tecnologia de consum amb tecnologia d'empresa. D'aquí que BlackBerry, que és una empresa clarament enfocada al consum.
Qui són aquests?
No siguis així. Doncs fa anuncis de temes de coses de cloud i coses relacionades amb el seu model de negoci dels nous mòbils, que són clarament empresarials, no? I això és un tema que els americans ho destacaven perquè no es acostuma a donar massa als Estats Units.
I els periodistes americans acostumen a dir que estan contents perquè tenen l'oportunitat de venir a Barcelona.
I sortir una mica del triangle aquest de les Bermudes, entre Fènix...
Però perquè els agrada venir a Barcelona, jo crec que la millor notícia
la
és que
és
a Barcelona.
La fira és permanent avui, tot constantment s'estan traient coses. El que sí que pots veure són això, tendències. Podem prendre nota que l'internet de les coses comencen a agafar-s'ho seriosament, que estan fent que funcionin les coses òbvies, que són els cotxes, les bicicletes, els rellotges, les pulseres, però realment l'important de l'internet de les coses són aparells insospitats que, repeteixo, un nen de 15 anys, i afegeixo una Raspberry Pi
i un Arduino
està programant amb algun lloc, ja no és el garatge, no, ara és amb un cantó a Chengdu, allà a la Xina, i que està menjant això, fideus.
Bueno, keynote d'Apple ahir, retornem al que teníem previst parlar i no ens anem amb altres coses. Això, 700 milions d'iPhones venuts.
Sí, però a veure, aquests 700 milions d'iPhones no estan actius. Per fot 7 anys que s'estan venent, 7 o 8 anys que s'estan venent iPhones
ja estan,
a tot el món,
ja estan fora de circulació.
I hi ha uns quants que s'han a l'iPhone aquell que tenia la part de darrere platejada i aquests no crec que en corri ni un, però no era ni 3G.
L'Apple TV baixa de $99 a $69, aquí €79. Aquesta és la primera vegada que me n'adono de com ha canviat la relació de canvi entre dòlar i euro. Perquè si us fixem en els preus, ara són molt més cars en euros i abans estaven equiparats amb dòlars, ara no.
Sí, però és que...
Però quan dic molt, vull dir molt. Sí. Vam parlar també del Search Kit, amb apps que ajudaran a la recerca mèdica, el Research Kit, que és una cosa que sempre parlen.
Al final, el telèfon és un hub per rebre informació de pila de sensors i estan donant eines doncs, perquè facis coses.
Sí, diuen que porten més d'un any treballant amb institucions clíniques, sobretot americanes, i amb universitàries algunes, altres privades, van remarcar i ho vull posar damunt de la taula.
El sector de la salut mou molts diners, duros.
I més als Estats Units.
Volia
destacar una cosa que està passant ara aquests dies, i és perquè van com aturar-se en la presentació i ho van destacar de manera evident. És el fet de dir que les dades de les persones que s'acullin a programes de recerca clínica a través de l'iPhone no arriben mai a Apple
ni a l'NSA, oi?
Això diuen ells, no vol dir que sigui així, però això és el que diuen i entronca, tu i jo que som els cunyadors d'Apple,
sí.
També hi ha cunyadors del MediaMarkt.
Hi ha cunyats del MediaMarkt. Aquests han de ser l'hòstia,
sí,
no? Aquests han de tenir un León com a mínim.
Aixequen un Lenovo de 250 o 225 euros, miren el nombre de ports USB i HDMI que porten i quants més porten, aleshores és el
llavors és més bo.
Sí, aleshores et compres aquest Lenovo que té a dintre inculcat aquesta mena de super phishing, saps? I acaba entrant a la seva compte del banc el phishing aquest famós i acaba pagant molt més que amb aquest nou MacBook que acaben de treure.
No necessàriament, no hi ha cap cas que s'hagi denunciat d'això, però
no,
sí que jo per algun tipus d'aparell sempre he mirat el número de connexions que tens. Jo tinc un home cinema, un amplificador d'aquests per enxufar doncs, el DTS i el 5.1 i els Dolbys, i a darrere vols que tinguessin molts connectors. La part de darrere està tot ple de connectors.
L'aparell que... O sigui, no és cadena ben bé, és un amplificador d'àudio i vídeo que jo em vaig comprar, doncs, no sé, crec que fa 18 anys.
Sí. Sí,
encara
sí.
El tinc ara.
Clar.
I funciona perfecte i admet so digital i so analògic.
Exacte,
sí, sí.
Perquè va ser quan es va definir l'estàndard DTS, el 6.1.
Correcte.
I jo tinc un Marantz, tu què en tens?
Jo tinc el que tinc, és un Hyundai.
I un hosti, com els cotxes.
És com els cotxes.
Jo tinc un monitor de Hyundai.
Doncs això, entra el
si presenta aquests, Benjamí?
Jo tenia un JBC, però no sé, es va quedar amb una mudança.
Amb una mudança no,
sí,
no. És que pesen aquests cabrons,
pesen molt, és d'aquests que no mudaries mai,
Sí, és d'aquelles coses que com ara mateix no tinc un lloc on posar CDs.
Ja estàs a cloud,
així,
ja segueixes el camí que ens va marcar.
Bé, hi ha una PlayStation, però també l'hauria de treure de la caixa des de la darrera mudança.
I tu ara ets de... Perquè amb això dels home cinemes i els amplificadors, hi ha els que són de subwoofer sí o subwoofer no?
No, jo sóc de dos altaveus bons.
Exacte.
Dos bons.
I caixes
bones. I a l'alçada de la cara, que estiguin posats en un lloc
bé. I un central
bé.
Ben bo. Ara, si tens 5 punts, has de tenir també sobretot el central.
Sí, sí, en això ja... No, aquell dia jo estava malalt, el que ho van explicar, i no vaig anar a classe. Jo em vaig quedar en l'estèreo normal.
Amb l'estèreo ben parit,
sí. Bueno, una pregunta a l'Apple TV, perquè jo he de reivindicar el paper del
el
Carles Canyo.
El Chromecast, com a
Chromecast.
Té API?
Té API.
L'Apple TV?
Bueno, sí, suposo que té API perquè van
fer una aplicació. Ho suposes o la té?
API per desenvolupadors
privilegiats.
Els d'HBO i companyia.
No tinc més preguntes.
Clar que sí. Bueno, sí, doncs... Aquí mossega la poma, recomanem Chromecast per usuaris d'Apple i d'Android i algun de BlackBerry que deu córrer.
No, però és que és una de les coses que té Apple, que no li agrada ficar APIs, no li agrada que la gent remeni res, ni a nivell de hardware ni a nivell de software. Considera que els hi embrutem la seva obra. Mira.
Ahir Apple va presentar un nou MacBook de 900 grams.
Com 900 grams de pernil dolç.
Exacte. I 12 polzades de pantalla, són 13,1 diguéssim, tot l'aparell. I avui llegia una anàlisi
que es van tirar com 20 minuts donant-nos informació inútil absolutament sobre les molles que li foten a sota del teclat.
A veure, ha arribat
sobre...
un... Abans quan aquestes... ho explicàveu, les Keynote ja són... A veure, jo no me les miro perquè és que em produeix una mica de vergonya aliena. Quan comences a veure tot allò, penses, quina altra empresa ho pot fer? Perquè tots els processos de fabricació són més o menys igual, però si algú altre intentés fer una cosa semblant, semblaria una paròdia per enfotre-se'n. No ho pot fer ningú més. Han arribat a un extrem tan gran que només els pots parodiar.
Si no els pots parodiar, però és que clar, qualsevol cosa d'aquestes, si no ho fas amb la veu del Johnny Ive de fondo, no funciona. No funciona. El Johnny Ive és,
no,
així,
i el
la segona
caient,
millor veu
caient
del món. La primera és el senyor de Platja d'Aro.
Ah, sí,
la segona és el Johnny Ive.
És el,
i després els Scarlett Johansson.
I són com els carros de fuego, aquella escena de la platja.
Sí, sí.
Però en comptes de gent que corre, és alumini i vidre.
Alumini i vidre, és vermell. Que em recorda el darrer episodi, la pel·lícula aquella de la Guerra de les Galàxies, l'episodi 3, allò que hi ha l'arbre, aquell planeta. On mm-hmm. Sembla això.
Però ho trobo ridícul.
Bueno, sí.
Més allò de...
Que també és maco, que ensenyin, que fardin de capacitat d'enginyeria, de dir, ei, que aquí hi ha enginyeria.
Ja, però necessitem algú, no sé, tipus Aterriza Como Puedas, que feia paròdies no, i més, que ens faci paròdies
YouTube,
de Keynote.
A YouTube hi ha quantitat de gent que aquests vídeos del Johnny Ive amb la samarreta aquesta de pic, però a punta pala, és tot un gènere de YouTube fer paròdies del Johnny Ive.
Sí, exacte. El periodista aquest de The Wire, que va anar a la Keynote, va estar allà en el Yerba Buena Center.
Yerba Buena
Center. Té nom de droga dura. Doncs...
diu que quan Yerba Buena es menta.
Van presentar, sí, però s'escriu amb Y i amb, bueno, en fi, horrorós.
Mojitos House.
Sí. Doncs quan van presentar, tothom estava expectant, i quan van dir el preu, tothom va fer
perquè aplaudia només la claca, però igualment, sí, és un MacBook, t'estan oferint un MacBook,
sí, però espera.
Retina.
Ell va anar després, no és, jo crec que és un nou model, però bueno, una nova cosa. Quan van acabar, en alguns periodistes els hi van deixar tocar el nou MacBook aquest.
No s'han rentat les mans des de llavors.
I ell diu, i no, jo l'he llegit altres articles...
Et queda el dit insensibilitzat, com si t'hi cagués l'octite, no?
Exacte. Doncs ell no és fanboy, no és massa fan d'Apple, però va dir dues coses. Una, que realment està davant d'un article que és vell, o sigui, té la bellesa, i això és una cosa que Apple sí que cerca, és cert.
Maco, vols dir.
És maco, exacte. Maco. Tot i que va tocar el famós teclat i el trackpad i tot això, i diu que, hòstia, li costava bastant acostumar-se. També va dir que només el va tocar uns moments, vull dir que no va tenir temps de realment fer-ho anar. Recordem, pels que no vau seguir la Keynotes, que és un model, és un MacBook que surt amb els tres colors de l'iPhone.
Anem a carregar-nos-el directament. A veure, primer tot, val 1.500
euros. Jo no estic d'acord amb tu,
Primer, 1.500 euros.
El preu és l'únic que
vale?
No m'agrada.
Després, sí. A part que en foten un de daurat, que és de patar el cul, o sigui, és per comprar un d'aquests daurats per fotre-li enganxines. Perquè
és Dimitri.
Qui porti un portàtil sense enganxines,
Apple va dir que volia treure models no Dimitri i ara ho està traient.
Però
fins al MacBook.
Fins i tot el MacBook és molt d'allò. Però després és que només té un connector. Només té un connector. I això és, i a més, i no només això.
Però això està fet a posta.
No. A veure,
Marc, sembles un d'aquests que quan van treure el CD, deixa, tothom deia,
moment,
el CD. Escolta
un moment, o sigui, a veure...
És un USB-C, perquè no.
Sí, és un USB-C fantàstic, però és que Apple fins ara tenia la millor peça d'enginyeria que hi ha en el món, que és el MagSafe. Mm. O sigui, a mi em passa setmanalment és que algú s'entrebanca amb el meu cable del MacBook. Mm. Salta el MagSafe i el tornes a endollar. Llavors, aquest trasto ja no tindrà MagSafe. O sigui, aquesta meravella, aquesta tonteria simple, que algú et fot l'estirabotada, que et pot tirar amb un ordinador que pesa 900 grams...
No,
si
tema
fots una estirada...
dels imants, Apple el du bastant bé.
Està
ratifico
bé.
Abans de dir que era una empresa de vidre i alumini, és de vidre, alumini i imants.
Imants. Magnets, que en diuen ells. Però si tu tens un portàtil que pesa 900 grams, si li fots una estirabotada amb un cable, el portàtil surt volant!
Vale.
O sigui, és que sortiran volant com papallones.
Bueno, que sapigueu que teniu...
És una xurra, o sigui, aquest és la cagada. O sigui, si haguessin fotut el connector USB aquest fer fantàstic en un costat i m'haguessin fotut a l'altra banda el MagSafe de tota la vida i hagués dit, endavant, em sembla bé que un MacBook Air tingui un sol connector.
Però està pensat... Ahir la gent deia...
Treure el MagSafe és un pecat.
És un MacBook molt pensat per la gent de l'ecosistema Apple, que amb AirPlay envia cap a la tele, envia cap a altres dispositius, etc.
Repeteixo, el MacBook que, no sé què dius, és que no l'enxufaràs mai, perquè com que et dura la bateria tot el dia, doncs no el carregaràs per la nit, però és que saltarà, i a més també, tot i que diguin que la bateria dura tot el dia, aquestes bateries tenen un desgast, i un ordinador d'aquests que valgui tants duros, com ell el vols aguantar, doncs 4-5 anys.
De fet, si l'obrissis...
I al cap de 5 anys aquestes bateries no te duren tot el dia.
Sí, de fet, si l'obres, pràcticament tot l'ordinador és una bateria.
Sí, però és que aquestes bateries, a veure, van amb productes químics i tenen un temps de vida, i d'aquí 5 anys aquesta bateria no et dura 10 hores. encara que reprodueixis només pel·lícules d'iTunes.
La gràcia d'altres fabricants és que tu cerques, no sé si tens un ThinkPad, que és la marca que de
Lenovo
sempre compro, un sèrie X, si pot ser, els ThinkPad sèrie X, per mida i per pes. Tu trobes Service Manual, busques Service Manual a qualsevol buscador i t'apareixeran molts llocs que el PDF oficial de Lenovo que t'expliquen fins i tot quina pressió li has de donar a cada tornillo
per poder-lo desmuntar.
I per poder-lo desmuntar, on està la bateria, on està cada peça, el procediment per arribar a cada peça, pas per pas, tornillo per tornillo, pressió per pressió, i aquesta part química que tu dius que segurament l'hauràs de canviar, amb el cas de Lenovo és que la podràs buscar d'aquí a 5 anys a eBay, la trobaràs, la compres i la canvies. El primer que jo faig quan arriba un ThinkPad nou a casa és buscar el Service Manual, me'l guardo amb algun lloc ben guardat, i allà queda per si algun dia una avaria, perquè sempre trobaràs peces en algun lloc. Això que Apple no vulgui que toquin les màquines, si fas que les màquines tinguin punts tan febles com aquest, és un problema, perquè no són barates. I 1.500 euros, doncs,
aquelles
coses que no te la compres tots els dies. Jo he dies que no en compro coses que no pugen 1.500 euros.
És veritat, és veritat.
El preu que tira una mica enrere. Anem a escoltar un moment una falca. Però...
Tot i que una altra cosa, o sigui, el que farà Apple amb aquest trasto és que estirem amb el portàtil que pesa 900 grams i carregarem 900 grams més de pinganillos i de hubs per poder enxufar coses.
Però això del USB-C m'agrada. El fet que hagin introduït l'USB-C, perquè ara molta gent s'ho copiarà, és el que passa sempre, que quan ho fa Apple després tots els altres s'ho copien com a lloros i començaran a haver més aparells amb USB-C que no haurem de connectar per primera vegada tres vegades l'USB per arribar a encertar
l'adaptador
esquerra-dreta.
A l'adaptador USB-C a USB normal, USB-C de càrrega i HDMI costa 89 euros. 89 amb 99.
Per 9 euros.
És fantàstic. O sigui, Tomàs, ja m'ho estàs dient, aquest portàtil és l'hòstia. Preu per preu és molt millor un MacBook Retina del 13,
si
per
ets,
o un ThinkPad d'aquests que li han envejat.
Si ets una emissora de ràdio, escolta aquesta falca.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, aquí amb els cunyats de... No, d'Apple, avui estem fent de cunyats de MediaMarkt.
Sí, una cosa, Benjamí, aquesta bracelet que dues és la Xiaomi Band?
Sí, és la... Ara li diuen Mi Fit.
La Mi Fit.
I què tal? Molt bé, el tema del dormir, jo estic bastant flipat, en mallorquí dèiem esturat. Estic bastant esturat de com ho detecta. És fins i tot preocupant, sí, perquè a través d'aquest aparell poden arribar a saber si vas molt o no vas molt al lavabo i si tens problemes de pròstata, perquè realment ho enregistra tot. 5 minuts que et despertes per anar al lavabo ho enganxa, amb la qual cosa espero que no ho envien a cap lloc, perquè la meva assegurança de vida pot pujar una mica, o poder tenir pròstata malament i no ho sé. Però aquestes coses...
O potser t'agrada fotre't dues cerveses abans d'anar a dormir i naturalesa obliga, no?
I vas molt al lavabo. Podria ser, però sí, realment amb el dormir és molt exacte. Pots saber quan tens si has dormit moltes hores de son profund, si no has estat profund... I té una alarma que tu li dius, jo m'avui despertar a les 8, doncs ell s'agafa la llicència de despertar-te entre 7 i mitja i 8, perquè no arribis tard, vibra, i ho fa en el moment en què tens el so lleuger, perquè no despertis zombi. Llavors, sempre, i a més la vibració no falla, vull dir, ja no tinc alarmes sonores, perquè aquesta vibració realment funciona i te despertes. I em va costar, crec que $18 a dir l'extrem. És que em nego a pagar més per una pulsera. De fet, no ho val. La tecnologia i l'aparell que hi ha allà dintre
té GPS
o
no té GPS? No és espedòmetre?
No té GPS, té espedòmetre. El pedòmetre, quan estàs caminant, ho compta molt bé, però quan no estàs caminant, per mi que es treu passes d'algun lloc que no sabem on, del mateix lloc on se perden els mitjons, doncs d'allí va a buscar les passes i també les recull, perquè n'apareixen un munt.
Diu que diria que el Rosega Cebes s'emporta tots els mitjons que desaparella. Sí.
Doncs allà deu ser on les passes que capta aquesta pulsera, perquè si estàs a casa un dia dius, jo a casa no he fet 2.000 passes. O poder sí, no sé.
O sigui, amunt i avall, escolta. Però no detecta si són escales, si són...
No. No, no, no detecta, detecta la velocitat, això sí, el ritme de les passes, i detecta si corres, si és runner també detecta el temps que s'està fent running, i llavors calcula una mica les calories. El que té bo és aquesta cosa nocturna com a despertador i també com a avís de trucades. Com a avís de trucades realment fa que te'n despreocupis bastant del mòbil, allò que sempre tenim la preocupació de si vibra o no vibra,
si
la butxaca, que a vegades no notes si vibra perquè ho portes amb una butxaca de bric que no toca, està massa aïllat, doncs el que ell, sempre quan vibres sents la trucada, no te'n perds ni una. Això no agafes és... el mòbil i te trobes en trucades perdudes, que ostres, no m'he donat compte que havia vibrat. I això no passa mai des que tinc aquest...
Això dels paratus aquests que vibren també s'ha d'anar en compte, però jo tenia una mica...
S'ha d'anar molt en compte.
Sí, no, però s'ha d'anar molt en compte perquè si no pots arribar, pots començar a tenir sensacions fantasma. Jo tenia una mica que va tenir problemes d'estrès i anava en aquella època amb aquell telèfon dels pijos que era el Motorola StarTAC, que s'obria petitó, i el que li passava aquest, doncs va tindre que anar a fer una cura d'allò, i ell sabia que el mòbil estava a Barcelona, ell estava en un balneari i de tant en tant li vibrava el mòbil, tenia la sensació que li estava vibrant el mòbil. I de vegades a mi em passa que de vegades sento el to del meu mòbil, el sento pels puestos.
Bueno, és allò de per les noches oigo voces, pues per les noches vibra
sí, a veces
la banda.
Oigo...
Deixeu-me tornar una altra vegada a la keynote només per dir-vos dues coses ràpides.
Això era molt interessant.
El MacBook Pro de 13 s'actualitza, processador i gràfica, SSD més ràpid i més durada de bateria, i trackpad, el nou trackpad Force Touch. I el MacBook Air de 11 i de 13 s'actualitza en processador i en gràfica i incorporarà el nou Thunderbolt 2, i el de 13 només actualitza, no, a més s'actualitza amb una SSD més ràpida. I si voleu anem pel tema estrella, que és l'Apple Watch, que ahir ja vam saber els preus. El més baix de gamma i més petit de mida, $349, el que és una mica més gran i també més baix de gamma, $399.
Poca broma, un momentet. Aquest que és de ferro, el de ferro, però stainless steel. Val entre 500 euros fins a 1.000 euros, perquè segons la corretja que triïs et poden cascar 500 euros per una corretja.
Correcte.
Que de nou l'estan fotent els elfos i els enanos allà amb mithril, estan fotent una corretja de mithril, perquè 500 euros per una corretja és que de veritat...
Hi ha animals amb una pell molt, molt sofisticada, pel que sembla, que sempre és una excusa per posar preus cars. Si vos fixeu amb els Rolls Royce, hi havia uns auriculars de Sony que també eren caríssims perquè deien que era de pell d'ovella grega.
Ah, d'ovella grega.
D'ovella grega.
De Macedònia seria, no?
No sé què tindria l'ovella, poder és com aquelles vaques de Kobe que beuen cervesa, poder aquesta
sí, ovella bevia...
O les cabres de Cachemira. No, la vaca de Milka, que era de color lila.
Que no són les ovelles de Cachemira que estan per allà entre el Pakistan i la Índia?
350 euros o 380, no sé el que costarà de sortir d'aquí.
Però aquest està fet amb el material de la llauna de Coca-Cola. Tu vols el de stainless steel com a mínim?
No, a mi
no, jo et veig a tu amb el d'or.
Sí, amb el Dimitri.
El Dimitri.
A mi m'agrada el de la banda esportiva, que de fet és el més econòmic. M'agrada. No tinc clar que sigui una cosa que necessiti, però ho parlàvem abans amb en Sergi, que quan van sortir els mòbils la gent deia, hòstia, jo per què necessito tenir un telèfon a sobre tot el dia, no? I ningú s'esperava que acabessin portant el mòbil com és demostrable, que tothom en portem una a sobre, sempre i constantment. Té sentit fem una mica d'exercici mental, té sentit tornar a recuperar el rellotge tal com ens l'estan presentant ara, que és una extensió del mòbil per no treure'l de la butxaca, el mòbil?
Jo veig tot el sentit del món, que hi hagi una cosa com el que porta en Benjamí, un pulsòmetre, un pedòmetre, una cosa que t'ajudi
a dormir. Un rellotge que fes de mòbil Star Trek i no tinguessis que portar el mòbil a sobre.
Però és que a Star Trek, si t'hi fixes, al final el que fan els de Star Trek que van amb les mans a la butxaca i diuen ordinador, i ja està! Això és el que tu vols.
Això ho fa també
el watch d'Apple.
Ho fa en el sentit que ho parles amb Siri.
Amb Siri, sí, però...
Sí, però no és necessari l'element rellotge. Per mi que estan intentant recuperar que la gent portem uns anys més de 100 amb el costum de portar un rellotge i estan aprofitant aquest costum per fer-ho més fàcil, per dir, mira, a més també rellotge. Una de les coses que me diuen d'aquesta pulsera de la My Band de la Mi Band és que no té rellotge i que el canell, si miro, si fas un gesto,
però no és
per uns leds que et diu el progrés del dia de passes que portes, si vas pel 33, 66 o 99, 100%, no? Te diu això, però no te diu res més. És que no et diu l'hora, és que l'hora la tinc al mòbil,
sí.
I com aquest rellotge t'acaben sempre dient que miris la pantalla, doncs jo tenia una cosa que em digui que miri la pantalla del mòbil, no vull una pantalla que em digui que miri la pantalla. Encara que a més després serveixi de rellotge i que em digui l'hora, o que em digui que ho has de mirar per un WhatsApp. No, tu treus mentre no tinguem altres maneres de veure els avisos. Per mi, el fet de treure la pantalla del mòbil és...
Bueno, en teoria amb el Watch d'Apple no només veus els avisos, pots respondre. Respons. I ahir van ensenyar una cosa curiosa, és el fet de que des del rellotge tu obries la porta del pàrquing estant a la distància.
I per què no pots fer amb el mòbil això?
Sí, és la mateixa, sí, pregunta em vaig fer jo.
Això, a veure, jo el que veig és que totes les coses que han ensenyat, és dir, lo de obrir la porta
no
a distància
disruptiu.
Està molt bé perquè és una de les aplicacions de HomeKit, uh-huh. I com que és una aplicació de HomeKit que també ho pots fer des de l'iPhone, ho fas des del mòbil, des del rellotge, perquè ara és el que toca, és gimmicky. Jo el que crec és que, a veure, els telèfons mòbils d'ara, els smartphones, primer aquí va haver una època que era un accessori gairebé de moda i d'estatus, tindre un telèfon gran, maco i tal, però que a més fins els que tenim un telèfon d'alta gamma o de baixa gamma, al final acabes fotent una funda de plàstic perquè no vols que es trenqui, perquè són de vidre i es trenquen, i li fots una funda. Al final el que llueixes és la funda pel món. I llavors, en canvi, el rellotge sí que és un accessori de moda i d'estatus. Mm-hmm. I totes les coses que estan ensenyant, com allò d'enviar la pulsació del cor o de fotre un dibuixet d'un gatet i enviar-lo qui sigui, és una xorrada com una
patata. Són excuses.
Per què no es pot fer pel mòbil d'enviar el dibuixet?
Són excuses per acabar de justificar la compra.
Exacte.
Però en realitat és ben bé el que acabes de dir. És un símbol d'estatus. I ja està. De la mateixa manera que algú que t'ensenya un Rolex que diu l'hora, pots dir-te per què m'estàs ensenyant, o per què portes un Rolex d'una forma tan evident que te diu l'hora, que tens molt més exacte en el mòbil i molt més acurada, i amb l'agenda i amb l'alarma i amb totes les coses. Per què? És un símbol d'estatus. El fet de tenir un Rolex és dir, mira quin poderí econòmic tinc.
Sí.
I i això mateix passarà amb aquest tipus de rellotges. Encara que és bastant en realitat penós, perquè es quedaran un aparell d'or, un Rolex, han passat 70 o 80 anys i continua tinguent un glamour. On estaran els...
Compte, aquests, que tingués aquests, un Rolex aquests... de 80 anys... es venen per milions d'euros.
I en canvi la tecnologia quan envelleix és força trista. On estarà aquest rellotge d'Apple de 1.000 euros d'or d'aquí a 80
10.000,
anys?
10.000 euros.
10.000, hòstia, 10.000 euros. M'havia quedat curt, doncs.
Sí, sí.
On, no sé, no tindrà... És que ni s'engegarà. No, ni s'engegarà, segurament, perquè la cosa química que hi hagi allà dintre haurà sortit i s'haurà desparramat, i a més segurament haurà algun regalim en algun costat. Clar, l'or no s'espatlla, pels que són de ser i de més, no, és que estarà fet pols. De la mateixa manera que ara estan molt patètics els Casios, que se'ns ha anat podrint la corretja i que
macos.
Se'ns han anat quedant
ara
dintre dels
ara
armaris.
Ara estan tornant, eh? Ara, he vist molts tuits de fotos dels Casios, aquests calculadora...
A mi m'agrada, aquests Casios de l'esfera vermella, us en recordo? Tenia un profe que tenia un Casio d'esfera vermella i sempre m'havia cridat molt l'atenció del Casio aquest d'esfera vermella. Bueno, que tenia els números digitals vermells.
Vermells i tot, però aquells que eren calculadora, que no sé com carai aconseguíem tocar aquells botonets.
No, però és que jo tenia un calculadora als anys 80 i no sé quan, que era tàctil.
Tàctil?
A la pantalla de cristal líquid grossa, era més grossa del normal, tu pulsaves un botó i se dibuixaven els botons de la calculadora i ho feies amb el dit. I estem parlant del 86.
Ja, és increïble.
O del 87, poder.
Sabeu una cosa? Massa estius parlant a l'hora. Anem a escoltar una noia, us sembla?
Sisplau.
Sí, doncs la Megan Trainor ens presenta All About the Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do.
I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
Ai, 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 que la patada.
Les mossegui nius una altra vegada.
Que no
era la pisonadora, pera, parta, parta, vinga,
picunadora,
parta,
picunadora,
picunadora, picunadora, picunadora. Parta, vinga, va, tira, recta, recta.
Molt bé, doncs això, la música que hi ha noients que li agrada molt aquesta música.
Sí, 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 té fans, fans.
Té fans. Això no és el cotxe d'Apple?
No, això és
l'Apple Car, que serà molt car.
Aquesta música està produïda i feta a Anglaterra. Doncs això, veig que us heu animat a deixar-nos valoracions i comentaris a la pàgina de Mossega la Poma a iTunes i us ho volem agrair. I sabeu que si ens doneu estrelles, sobretot si ens diu comentaris, ens ajudeu força. Entreu a iTunes, a l'iTunes Store, busqueu Mossega la Poma, tot junt i en dues esses, i un cop esteu dins del programa, on es veu el llistat de capítols, aneu a valoracions i ressenyes i allà deixeu el comentari. I si no, us deixarem l'enllaç a les show notes del programa. Per cert, com sempre farem, per tots aquells que ens deixeu comentaris en allà, jo el dia següent, el programa següent, llegiré el comentari. I avui hi ha un que m'ha agradat força perquè va dedicat al Benjamí.
Sí, ja t'identifiquen com a...
El va deixar en Jaumet, Jaumet amb J-A-U, és a dir, Jaumet, el dia 4 de març. I diu així, diu, molt bo, ens deixa 5 estrelles, moltes gràcies, i diu, no fa molt de temps que vaig saber de vosaltres via el Mallorca en xarxa d'en Benjamí. És que no, ho intento pronunciar una mica en mallorquí, però no em surt gaire bé, eh? I m'he enganxat força. Espero amb ganes el nou podcast cada setmana, i ja he devorat tots els antics. Salut i endavant. Doncs déu-n'hi-do, perquè ja...
Si ha devorat els 10 primers, allò és infumable,
infecte, infecte, sí, sí, sí.
Els 10 primers eren...
Horribles, horribles.
Estem fent aquí una connexió Barcelona-Mallorca.
Bueno, te'n recordes de quan...
Això via iTunes, no sé qui és aquest Jaumet, perquè no és una persona que em soni de Twitter, ni de
Tomàs,
res, ni del
no
Google.
No sé si és l'episodi 8 que el vam gravar en un Starbucks amb el Tampax.
Sí, amb
el
Tampax.
Que era un aparell que s'enxufaven a l'iPod i que duia un micròfon.
I després em va donar una temporada per fer com lectures de ciència-ficció. Te'n recordes? Que feia com una mena de recreacions de ciència-ficció. Això encara va ser abans de que tu vinguessis.
Això va ser abans, ho feies tu solet a casa teva, sí. Tu un rotllo masturbatori teu.
Vale, doncs això, fèiem aquestes coses tan rares en els primers capítols. Algun dia hauríem de recuperar algun tros d'algun primer capítol.
Uf, no sé si m'agradeixo.
Anem cap a la Tertúlia Mossegui.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Perfecte, perquè no anem a parlar d'actualitat, bueno, sí que anem a parlar d'actualitat tecnològica, però no com seria normal en aquesta part del programa.
Perquè portem fotent fins ara,
exacte.
No?
Amb qui? Doncs, com sempre, amb en Benjamí Villoslada, bueno, com sempre no, com sempre que pot venir, moltes gràcies, Benjamí, Marc Alier i qui us parla, en Tomàs Manzanares, i avui deixeu-me dir molt ràpidament una notícia breu i després ja entrem amb el tema del podcasting. La notícia breu és que ha sortit un article que parlava que precisament Xiaomi afegeix malware al seu telèfon MI4.
No, compte, a veure, si us llegiu l'article, el que explica és que hi ha hagut una empresa de seguretat, que em sembla que es diu Blue Box, que han anat i han comprat amb una botiga de Xina que Xiaomi no ven per botiga, sinó que fa venda directa per internet, ha comprat amb una botiga un telèfon Xiaomi, i el que s'han trobat és, s'han trobat malware i s'han trobat una versió d'Android que no és la versió d'Android, diguéssim, estàndard. És una versió que fins i tot falten bugs per arreglar. Mm. Amb la qual els mateixos de Xiaomi diuen, això no és el que nosaltres venem. I a més, entenc que Xiaomi, tenint executius fundadors que són ex-Googlers, no faran una tonteria com almenys enviar un software amb un Android amb bugs.
Jo estic esperant la notícia de que Xiaomi la paga a Venezuela. Això sortirà algun dia, sí, que els paguen des de Venezuela.
Però jo crec, sí, jo crec que té algú que els està atacant, com a mínim.
Bueno, com havíem parlat de Xiaomi en altres capítols.
I recorda la setmana passada, jo deia que hi havia aquella empresa que volien vendre mòbils segurs, i el que s'asseguraven és de tenir una traçabilitat de que el telèfon, des de que el deixen anar a ell fins que t'arriba a tu, no ha passat per les mans de ningú.
Correcte.
I a mi em sembla que estem parlant d'això i no és una cosa gens estranya.
Vale.
O sigui, qui us entrega el mòbil a...
Doncs anem a parlar de podcasting independent. Vinga. Fa uns dies en Josep Ruano ens enviava un article de la Rebecca Greenfield que es deia, que es diu, vamos, l'article The Future of Media is Podcasting. Aquest article apareixia a la publicació online mfastcompany.com i la Rebecca diu... que Serial, que parla d'un podcast americà, es diu serialpodcast.org, és un spin-off d'un altre famosíssim podcast americà que es diu The American Life. Vale? Mm-hmm. Un podcast que jo l'he citat algun cop aquí en el programa. El que fa aquest podcast és... està molt ben produït i parla de... dona veu a persones anònimes que els hi han passat coses brutals a la vida. I ho expliquen en el podcast. I pràcticament no hi ha periodista. O sigui, el periodista només fa el muntatge de l'àudio de la persona que explica aquesta cosa, no? I això ha tingut un èxit que té moltíssima... guanya molts duros en publicitat i té molta repercussió. La noia aquesta, la Rebeca, diu que també parla de Radiotopia, que en parlàvem no fa massa també aquí a Mossega la Poma, que és aquesta mena de hub de podcast innovadors i trencadors que surten de gent que han fugit de la National Public Radio perquè estaven massa encursetats i volien fer coses totalment diferents.
Molt bo l'article de la Wired.
Sí.
Cercau a Wired Radiotopia i sortirà aquest article ràpid.
Sí, i diu, i ara que és per cansar una mica la conversa, diu que... aquest podcast nou, aquest podcast independent de nova creació, no només innova, com ja hem parlat moltes vegades, en format, que és el típic del podcast, no tens horaris, o sigui, no tens limitació de temps, pots parlar de micro històries, pots parlar de micro continguts, no? O adreçat a un tema d'això, sinó que innoven en noves capes, com pot ser la distribució, el màrqueting i el model de negoci. Vale? I d'això ho volia posar damunt de la taula perquè en parlés.
Aquí nosaltres amb el model de negoci ho patem,
Ho patem, sí.
Ho patem.
El podcast és un fenomen molt interessant, el qual queda completament al marge dels rellotges, que és un altre dels motius del fracàs dels rellotges, que no serveixen per podcast.
Imagina't.
No tenen cap relació de cap tipus.
Ella diu que som entreteniment de nínxol.
Sí,
ho diu la Rebeca, eh?
És molt interessant el que està passant, i el que ha passat en This American Life és una mostra dels podcasts que estan funcionant. A la gent els hi interessen molt les persones.
Sí.
Això sempre ens ha passat. La perversió d'aquest interès que tenim a les persones és el que fa Telecinco amb el Gran Hermano.
Però ho pots fer a l'ocutre o ho pots fer-ho amb dignitat.
I a internet sempre funcionen dues coses. L'interès en les persones més que no en les marques, ens interessen molt les persones, i ens interessen també molt les persones sinceres i les persones que se'ls veu de cara, honestes. La honestedat, quan tu veus que algú està fent una cosa i ho està fent de forma honesta, i això el podcast ho permet fer d'una forma molt, molt fàcil, a través de la teva veu, vas directament a l'oïda de la persona. Jo, hi ha molts podcasters que diuen que no volen perdre el temps posant música, per exemple, perquè és una, ni tenen tan sols ni arreglos musicals. El que està passant amb aquesta cosa, amb el fenomen, ja als Estats Units hi ha plataformes com Radiotopia que els estan articulant, els estan ajudant a la part tècnica, a la part de distribució, a la part aquesta que, per exemple, està afanyant el Mossega la Poma i també el Mallorca en Xarxa i a molts podcasts, que és que per fer pasta no, per posar-nos davant del micròfon i explicar històries sí, però a l'hora de fer pasta, de promocionar-nos, de que el nostre podcast estigui tot arreu, la part tècnica, nosaltres perquè som tècnics, però un senyor que es dediqui a explicar com ell reparteix peix amb el seu camió i que pot tenir interès, aquest senyor no li vinguis a explicar, no, és que has d'estar també a iTunes, has de fer això, has de fer
i el RSS i les d'això. No, sí. Deixa'm, abans d'entrar al model de negoci, que ara en parlarem, deixa'm que incideixi amb això que acabes de dir. La Rebeca diu que el podcast és una experiència íntima entre els creadors que cimenten el contingut pensant exclusivament en una relació estreta amb l'audiència.
Sí.
Gairebé personal, és com ho defineix ella. I a mi m'agrada perquè nosaltres això sempre... O sigui, no sabem tota l'audiència que tenim, però amb l'audiència que tractem, que són les que estan a Google Plus...
Ure, inicialment estaven en els comentaris del blog.
Sí, i ara ens hem anat movent.
Ara el blog està abandonat.
Però hi ha com un pinyol, ara que està tan de moda aquesta paraula, un pinyol de gent, vale?
Abans eren rovells d'ou.
Sí, bueno, hi ha un grup de gent que varia, pot variar, perquè no tothom... Jo també soc oient de podcast i no sempre tinc temps de fer-ho, no? O de ser més actiu o tal, però hi ha com un grup que són els teus oients. Sí, que són, és una gent que està com molt, molt pendent del que fas, del que dius, que et corregeixen...
En aquest sentit, a mi m'agrada molt... Primer de tot, quan teníem el blog, inicialment, doncs, hi havia els comentaris del blog i van haver-hi persones que les vam convidar, per exemple, que escrivissin articles i participessin al blog. Per exemple, l'Oriol i tal. I ara el que m'agrada... No,
i relacions entre blogs i podcast, sí, sí. Perquè, per exemple, el Raül va estar aquí gràcies que també estava ara a Badajocs i més gent d'ara a Badajocs.
I ara, per exemple, m'agrada molt el format que tenim en la comunitat Mossegui a Google Plus, tot i que a veure on va això del Google Plus, però és interessant, doncs, perquè d'alguna manera
tu no ets l'únic articulista,
crea una comunitat, sí. I hi ha molta gent que està publicant coses, estan dient coses, ens arriben notícies que comentar,
propostes.
Hi ha uns debats i de vegades que ni tu ni jo ni en Raül entra i estan allà truco parlant. O per exemple el Carles Canyo, que el vam conèixer també a través de comentaris al blog
i Twitter. Estic preocupat pel Raül perquè des del que vaig venir jo ja ha desaparegut del mapa i
Això el
de fet,
hi ha un grup
no sé exactament, jo crec que es farà grup de Facebook de persones que estan pregant que torni en Raül.
Sí,
quan se'l troben, alguna vegada que se'l troben,
com és que no vas
li foten un zasca, si li fan tac, torna a mossegar la poma.
Torna a mossegar la poma, Raül, torna a mossegar la poma, que si no ningú marca.
Un crowdfunding.
Mira, parlant de crowdfunding i parlant de models de negoci, com els podcasts es poden monetitzar? Això està explicat des d'una vessant americana, que no té res a veure amb la nostra, malauradament. Diu que es poden monetitzar no de la manera clàssica, o també de la manera clàssica, però que és la publicitat, per entendre'ns, sinó que per altres canals com subscripcions, crowdfunding, esdeveniments i per col·laboració directa o donacions de l'audiència. Aquest podcast es financia per donació de temps. No, és cert, avui dimarts jo hauria d'estar a la meva feina.
Sí.
Per què estic aquí? Perquè tenim un patrocinador que es diu Càpside, que dona els meus dimarts perquè jo pugui fer el podcast. Sí. No només estar aquí, sinó fer la postproducció... després. I això és un model, ens agradi o no, Càpside dona diners perquè prescindeix d'un dia d'una persona, que això al cap de l'any són molts diners,
molts duros.
Sí, sí.
Fa dues setmanes el Mallorca en Xarxa el van gravar el dia 28 i està en podcast el capítol 24 de l'onzena temporada, ve el caminero geek. Vaig descobrir que és mallorquí, el nom Tolo Rigo, és un camioner que de tant en tant, quan atura el camió perquè li diu el tacòmetre que ha d'aturar o atura a dinar, agafa el seu mòbil i grava el seu podcast de proves de mòbils. Ara no fa gaire ha provat una pulsera, ell va provant aparells i ho va explicant, i la majoria de podcast els grava a les nits quan va a passejar el seu gos, quan treu el gos a passejar, mentre treu el gos enregistra el podcast amb el mòbil
i se sent de fons el gos mentre va.
A vegades el crida Xumi, perquè es diu Xumi, es diu Schumacher el gos.
Xumi, bé.
Llavors ell el porta a passejar i aprofita per gravar el podcast i ho porta tot al mòbil amb les seves notes i amb els emails que li ha enviat la gent, perquè també té una secció de contestar. Doncs ell va descobrir que no podia, ens explicava el Mallorca en Xarxa, va descobrir que no podia provar mòbils perquè se'ls havia de comprar tots, degut a que quan li deixaven per provar-lo, ell era sincer. Si un mòbil tenia un defecte, ho deia. I això a les marques no els agradava gaire. En aquest mòbil el GPS li funciona malament. A més, ell va molt de cara i ho explica en tota la claretat. Llavors, aquest mòbil, si tu el necessites per orientar-te a la carretera, no el compris, compra-te'n un altre. Però si és pel so, doncs mira, està bé. Llavors, aquella marca ja no li va enviar més mòbils i això se'n va donar compte que necessitava uns diners. Ho va dir a la gent i va recollir com uns 1.000 euros que els té per comprar i vendre mòbils. Ell compra un mòbil, el prova uns dies, ho explica i després el ven. El resultat va ser que un d'aquests mòbils el va vendre un Note 4 per 500 euros i la Lota, una mallorquina que li va comprar, li va pagar amb bitllets de 50 falsos.
Hòstia,
i se'n va donar compte després. Se'n va donar compte després que li havien colat 500 euros en bitllets falsos i ell va anar a la policia, perquè és un tio legal. Van a la policia a denunciar-ho amb els diners i clar, se'ls van prendre. Un altre més espavilat hauria intentat col·locar-los, però ell no, ell va anar a fer la denúncia, se va quedar sense els 500. Sí. Tot això ell ho explica, ho va explicant. Llavors, en dues setmanes, el seu compte de PayPal va recuperar els 500 euros perquè continuï comprant mòbils i perquè continuï fent proves i la gent continuï sabent novetats i els que som curiosos. I és el Tolo, el camionero geek, i aquest home... Com monetitza tot això? És molt difícil, perquè en el moment en què faci publicitat, en el moment en què una marca vulgui que parli del seu aparell,
no tindrà la
això
llibertat.
No funcionarà, perquè les marques sí. Són incapaces d'emetre crítiques. Al mateix temps, si ell se deixa portar per aquesta història, també deixarà de ser sincer. Uh-huh. Bé, la qüestió és que té 35.000 subscriptors i 4.000 oients gairebé de mitja tots els podcasts diaris.
Interessantíssim. Ens quedaria la part de difusió, però és que ens hem passat de temps.
No, anem... Treballa en castellà aquest senyor, oi?
Sí.
Sí, clar.
És que
el nivell d'audiència
també una cosa que trobem aquí és, clar...
En català encara estem...
A veure, en català hi ha menys competència en català, però clar, tothom que treballa en castellà també competeix amb el medi en català. I tenim una
parlant de monetitzar, anem a escoltar la Falca del nostre patrocinador, sisplau.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Josep Ramon García, com a posada, ens recomana la versió que està en beta, de moment és una versió preliminar, del Microsoft Office 2016 per Mac.
2016?
Sí, l'he provat. Tu, que ets tan...
Són aquests que t'obliguen a treballar amb el cloud ja directament? O...
No, te la descarregues i te l'instal·les al teu Mac. Vale. Tu que ets tan poc anti-Outlook, no t'agrada gens,
sí, sí, sí.
Doncs jo recomano a l'Outlook d'aquesta versió per Mac OS X. Sobretot...
Google Inbox. I a cagar l'Outlook.
No.
Google
un dia,
Inbox.
Un dia tindrem aquesta discussió, que no la podem tenir ara perquè anem molt tard.
Jo puc dir Thunderbird?
També pots fer dir Thunderbird, sí.
Ja està, ja ho he dit.
Vale. Això és...
Si tens alguna proposta
això ho feia servir fa 12 anys.
Raül Arribas ens recomana una revisió que ha fet una revisió a l'arribada d'això, que és d'un rellotge intel·ligent que l'he vist portant al seu canell, que es diu, que és l'LG G-Watch R, amb un model que diu ell que comença a ser disruptiu perquè té una durada provada de 48 hores.
Si te'n pots anar de cap de setmana sense emportar-te el carregador.
Correcte, no, però ha fet una bona revisió, us la recomanem a l'Araba de Jocs. Jo he analitzat l'aplicació Fotos, me l'he currat, he estat aquest cap de setmana.
Sí, una entrada en el blog.
Sí, l'he tocat força, i l'he remenat bastant, i us recomano, modèstia a part, que llegiu l'entrada que hem penjat allà. I avui, com parlàvem de podcast, no sé si tu tens alguna cosa en el cap de recomanar, jo vull recomanar dos podcasts que venen del món de la ràdio, però és que a mi m'agraden molt. Són sobre ciència, un sobre ciència i l'altre sobre història. El de ciència és Quirks and Quarks, és de la CBC Radio, de la Canadian Broadcasting Corporation. És un mític podcast de ràdio de la Ràdio Nacional Canadenca i és brutal, m'encanta. I l'altre és In Our Time, que és de la BBC Radio 4. Mm-hmm. el fa un, el MEC, no recordo el cognom, i és més, és un tema, és un podcast que tracta sobre més temes històrics. Angelí.
L'International Podcast, que el fa el Quique García del Mundo Today, i també hi ha més gent del Mundo Today, hi ha un mallorquí, el Biel Parelló. Hi ha el Tomàs Fuentes, de tant en tant, el guionista de La Competència, també hi va, i l'Urteu, que també és del Mundo Today. Catàstrofe Ultravioleta, si vos agrada la ciència.
Ah, sí, jo l'escolto de tant en tant. Sí.
És molt, molt bo, està molt ben fet, el podcast està ben produït. De moment se m'acudeixen aquests dos. Bé, el Cafè i Cigarro, que em penso que ja forma part aquí, de la nostra...
I és ADN també, Mossega la Poma, perquè hem tingut aquí tots els membres... I sí, nosaltres hem anat allà, també.
Sí, forma part de l'ecosistema podcastaire de per aquí.
Molt bé, senyors. Doncs amb aquesta musiqueta que escoltareu tot seguit, hem de tacar la porta perquè anem tard. Molt bé, la setmana vinent a Mossega la Poma parlarem de Kipu.
Kipu,
Kipu. Què és Kipu? És
un servei... Una carta de taekwondo?
Sí, no, és un servei web més una aplicació, software as a service, que permet controlar la facturació i els impostos a autònoms i petites empreses. I ho farem amb el seu responsable, en Roger Dubanyo. I això, gràcies a tots per... Gràcies, Benjamí, per estar avui també aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Un plaer tenir-te. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i twitter@mossegalapoma i la comunitat mossegui a Google+.
I no oblideu dutxar-vos a càmera lenta.
I amb un altaveu que sempre recomanem nosaltres, de color blau, que és, és impermeable.
Impermeable.
I que té molt èxit, que hem guanyat els primers...
No n'hi ha un de rosa, també?
Suposo que sí, blau, vale. Negre, rosa.
Ha de ser rosa.
Els primers 25 euros que hem guanyat amb el programa d'afiliats d'Amazon, amb aquest altaveu, tu.
I amb el rellotge no se pot sentir?
Sí, és Bluetooth, no, és Bluetooth, sí, és Bluetooth. Sí, és Bluetooth.